de Fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels Focolars.
Molt bona tarda, amics.
Molt bona tarda, amics i gens, com esteu? Esperem que bé i disposats a passar una estona amb nosaltres en clau de fraternitat.
Això esperem. Vinga, som-hi. Tenim per davant quasi mitja horeta per augmentar la consciència que tots formem part de la gran família humana.
Sí, sí, una gran família estesa per tot arreu. Pobles, ciutats, països... Una família que es mou, que es trasllada, que viatja... En avió, en tren, en cotxe, en bicicleta, fins i tot, i a peu, no?
Sembla, Lluís, que sembla que estem jugant a les endevinalles. Què, amics, oients, podeu imaginar de què parlarem avui? Ho deixarem en suspens uns segons, perquè primer escoltarem el micropensament avui m'han dit.
I qui serà el convidat d'avui? Vinga, no deixem més suspens, Amparo, i avancem en el programa d'avui. Comencem en clau de fraternitat.
Avui m'han dit...
En aquesta secció, la més curta del programa, us presentem un pensament breu que amaga una gran proposta per viure, per posar en pràctica. Aleshores, Sant Paro, què és el que t'han dit avui?
Avui m'han dit ser creatius a l'hora d'estimar. Ser creatius a l'hora d'estimar.
I a propòsit d'això, una vegada que ara Lubick va escriure... Una altra característica de l'amor de Déu Pare és la seva universalitat. Déu estima tothom, sense cap distinció. Ell té, com a mesura, l'absència de qualsevol límit i de tota mesura. D'altra banda, aquest amor seu no podria ser gratuït i creatiu si no estigués totalment projectat cap allà on hi ha una necessitat o un buit que cal omplir. Precisament per això... El Pare Celestial estima també aquells fills que no són agraïts o que són rebels o estan allunyats. És més, se sent especialment atret vers ells.
Ser creatius a l'hora d'estimar.
Ser creatius a l'hora d'estimar.
La clau del dia.
Com ho tenim, amics oients? Heu esbrinat de què parlarem avui? O amb qui parlarem avui? De seguida desvellem l'incògnita i ja ens direu si heu encertat o no.
Bé, Amparo, jo proposo anar mantenint l'interès i augmentant-lo fins i tot, perquè...
Ah, sí? Sí, sí, els farem patir.
No és aquesta la nostra intenció. Però és que el nostre convidat ens han dit que és com una capsa de sorpreses. Però bé, tampoc volem fer patir... Llavors, tot seguit, saludem, el tenim aquí, al nostre costat, al nostre estudi, en Josep Lluís Fernández, delegat de la Pastoral del Trànsit a l'Arquebisbat de Barcelona i, a més, també dels cossos de seguretat i també dels bombers. És així?
Bona tarda, exactament.
Molt bona tarda i benvingut. Gràcies d'haver vingut.
Gràcies.
Sí, pel que tenim en temps, això de la Pastoral del Trànsit, anirem aprofundint en l'entrevista.
Molt bé.
Em sembla que, de totes maneres, la primera vocació professional seva va ser una altra, amb casc al cap i mànega d'aigua per apagar els focs.
Sí,
bomber,
sí, mànega d'aigua o el soplet per tallar planxes de ferro. Que els bombers, la idea una miqueta del foc, que és el que origina. A més, bomber ve de bomba, no? Vull dir que... Però és que els bombers són polivalents. És servei d'extinció, prevenció, extinció d'incendis i salvaments. Quan s'ensorra una casa, hi anem nosaltres. Quan hi ha un accident de trànsit, hi anem nosaltres. Quan hi ha un foc, hi anem nosaltres. Quan hi ha una gent ofegada, hi anem nosaltres. Vull dir, tots els serveis aquests de... que requereix també una certa especialització, perquè no hi pot anar-hi qualsevol, tot això, doncs, normalment ho portem als bombers.
I ara, esclar, tot que ha deixat de ser bomber, naturalment, també té molta relació amb ells, no?
Evidentment, evidentment.
El seu...
Bueno, sóc capellà dels bombers, per o sigui, això, segueixo això, relació amb ells i porto el meu equip de bomber en el cotxe, vull dir que si hi ha alguna cosa, doncs per... allà hi estic, oi?
Perfecte, per tant, ja ens ha avançat un punt, que és que després de bomber, o sigui, o sent bomber, no sé, ara ens ho explicarà, en un moment donat encara canvia d'activitat i lo del casc i la mànega canvia per l'estola i vaja,
doncs, sí.
que entra al seminari i es fa capellà, però d'això ja fa una estona, perquè
sí,
45 anys
sí,
celebrats com a capellà.
Exacte,
per tant...
sí, sí. Jo crec.
Començo com va anar
ser,
això?
Començo a ser gran, això, jo.
Com va anar això, aquest canvi?
Va anar d'una manera molt curiosa. Tant la de ser bomber com la de ser capellà. Jo, quan era petitet, volia ser capellà i bomber. És a dir, m'havia portat a un col·legi de jesuïtes i de franciscans i tal, i havia aquest líder que hi havia del frare o del capellà, doncs, que era l'exemple, Vull dir, molt bé, això era un exemple. I, per altra banda, a casa dels meus pares, quan era molt jovenet, tenia 6 anyets més o menys, va haver-hi un foc molt serio, que van cremar 4 pisos, van cremar, i recordo encara les flames la mitjanit pel 28 o 29 de desembre a l'interior de l'illa, i pujant les guspires que va amunt des d'un quart pis i saltant a la casa dels veïns, vull dir, una cosa que per un criu de 6 anys va quedar molt gravat. Llavors, evidentment, jo volia ser les dues coses, capellà i bomber. El que pensava és que arribaria a ser capellà i bomber, les dues coses.
Aconseguiria les dues
exacte,
coses.
Exacte, exacte. Vull dir, aquesta és la... I llavors, doncs, inicialment, doncs, la cosa dels bombers s'origina doncs, perquè els meus pares estaven en un poble que es diu Gelida,
sí,
cap al Penedès, i va haver-hi un foc forestal allí, i llavors aquell foc forestal, doncs, llavors hi havia la Guàrdia Civil, que passava amb el camió de les deixalles, recollia la gent, donaven un pic i una pala i cap a la muntanya, doncs, a fer... Vaja, perquè no...
Clar,
no hi havia cos de bombers a Catalunya, no? O sigui que... I llavors, doncs, arrel d'això, vam dir, home, i per què amb els companys, doncs, d'estiuets d'allí, vam dir, escolta, per què no fem un cos de bombers? Estem parlant dels anys 58, I vam parlar amb l'alcalde de Gelida i mira, doncs a bodes en convides va fer-ho i es va donar un nomenament de bombers, o sigui que mira, van ser bombers voluntaris de Gelida, no? Llavors, arrel d'això, doncs esclar, jo com a cap davanter d'aquest cos vaig demanar amb els bombers de Barcelona que ens formessin, que eren els bombers que hi havia amb cara i ulls en aquells moments. Els altres eren uns serveis municipals. Doncs Sabadell i Manresa tenien un servei doncs, molt ja professionalitzat i tot. Però els altres eren uns cossos de bombers voluntaris, de la manera que es podia i amb poca formació, no? Llavors, arrel d'això, doncs vam dir, bueno, doncs llancem-nos a fer un cos de bombers, no? Quan ens estàvem formant per bombers aquí a Barcelona... tot això amb 19 anys, doncs resulta que aquí a Barcelona també hi havia un grup de xavals que estaven tan bojos com nosaltres a Gelida i van dir, home, i això, i el Collserola, algun dia cremarà tota aquesta muntanya i no quedarà res, i el pulmó de Barcelona. Els polítics es creuen que han descobert ara això, però no. Fa 60 anys que ja parlàvem d'aquesta història, no? I llavors, doncs, vet aquí que també, per una intervenció que hauran tenir, van cridar del que llavors li deien el Distrito Forestal de l'Estado, que era la delegació del Ministeri d'Agricultura, doncs, a les províncies, en aquest cas a la província de Barcelona, i a l'enginyer en cap, que posteriorment vaig enterrar jo com a capellà, que es deia Antonio Miranda, va dir, oye, ¿y por qué esto que has hecho en Gelida, por qué no lo haces para toda la provincia de Barcelona? Dic, ui, de què va això? Si no hagués sigut per tot aquest grup de xavals que hi havia a Barcelona, vam dir, home, doncs és una cosa que em ve molt gran, no? Però, esclar, els havíem inclòs. Esclar, ja no només era Gelida, sinó també era Barcelona, després ha de seguir va haver-hi un grupet a Terrassa, i vam crear el cos provincial de bombers voluntaris, que dona origen al cos de bombers de la Diputació, que dona origen als bombers de la Generalitat. O sigui, podem dir, estem a l'inici dels bombers de la Generalitat actualment, que són ni més ni menys que 5.000 bombers, 2.500 que són funcionaris de la Generalitat i 2.500 voluntaris, amb un conjunt d'unes 150, 160 casernes, vull dir, per tot Catalunya, no?
I amb aquesta...
Poc es pensàvem, quan vam començar, doncs, aquestes conseqüències, no?
Clar, i amb aquesta empenta i aquest inici, o aquest obrir camins en el món dels bombers aquí a Catalunya, jo insisteixo, com tomba la cosa cap al seminari?
Era tota una història viva, no?, dels bombers aquí a Catalunya.
Que sí, que sí. Bueno, no sé... Volem parlar de més coses, eh?
No, ja. Us conto. Jo, quan tenia els 15 o 16 anys, doncs, volia ser capellà, eh? I li donava allà el nom al meu pare, que jo volia anar al seminari, que volia ser capellà, que volia... I al final el meu pare va dir que no serveixes per capellà, però ves, dona't un bon cop de cap a veure si escarmentes i tal, no? Total, que vaig anar al seminari de Barcelona. Vaig passar allà un any i em van suspendre absolutament totes les matèries.
No, pot ser, totes.
Totes. Ni les tres Maries em van aprovar. I llavors jo tenia 16 anys, 15 o 16 anys. I llavors el rector del seminari em va dir, home, diu, si nostre senyor hagués volgut que fossis capellà, ja t'hauria donat capacitat intel·lectual pels llatins i els grecs i aquestes coses. Donat que tothom posa tota la bona voluntat i t'han suspès, home, podem interpretar que Déu no vol que siguis capellà. I bueno, volia amb el cul entre cames, torno cap a casa, meu pare, ja t'ho darà, ja, jo! Un any perdut, aquí, què en farem de tu ara? I bé, vull dir que sí. Llavors ja me n'oblido de ser capellà, posem en marxa els bombers a Catalunya, jo tenia nòvia en aquells moments, i un dia se'm va ocórrer anar per l'universitat que feien un curset de la formació de la família, no em recordo exactament el títol que era. I per dir donant voltes, doncs, durant el curset, doncs el capellà de l'universitat, que es deia Alfred Rubio, mossèn Alfred Rubio de Castarlenes, que va morir, doncs un dia parlant em diu, escolta, lluit, no has pensat en ser capellà? I el plim...
Doncs sí,
i tant,
doncs sí.
I tant.
I li dic, miri, dic, si jo tinc una cosa clara a la meva vida de fe, és que Déu no vol que sigui capellà. Això m'ho ha dit el rector del seminari, que no serveixo per capellà. Escolti, ara tinc nòvia, ara sóc cap de bombers de la província de Barcelona amb 20 anys. Escolti, no em vingui ara amb punyetes, home, vull dir, deixi'm tranquil, no? I miri, va dir, els capellans podem equivocar-nos, eh? I aquesta va ser la paraula clau en aquells moments que va desenvolupar-se.
Reactivar el tema.
En aquelles èpoques un capellà no es podia equivocar de cap de les maneres. Eh? Vull dir, i és clar, vull dir, aquesta admissió de la capacitat d'equivocar-se va dir, doncs aquest capellà és normal, no els que es creu que no s'equivoquen, no? Vull dir, aquest és normal, i mira... Al costat d'ell, doncs, vaig...
Molt bé, mossèn Josep. Lluís, crec que també va estar capellà a bordo, no?, d'un vaixell...
Sí, això Estela Maris, d'aquí a Barcelona,
sí.
Mossèn Ricard Rodríguez Martos, que és el delegat episcopal d'això, doncs té en marxa un sistema de, diríem, de col·laboració amb algunes navieres que demanen un capellà en els creuers. Llavors, aquest capellà no és només pels creuistes, sinó sobretot per la tripulació. La tripulació acostumen a ser doncs, filipins, asiàtics, alguns sud-americans també, i en general gent molt religiosa, i en aquest cas passen 8 i 9 mesos a bordo i sense cap contacte, vull dir, allò és realment el que es diu una llauna de sardines, no? Llavors, aquí, mossèn Ricard doncs, va originar doncs, aquest contacte, aquesta pastoral, que som una colla de capellans, que ho combinem de la manera que podem, doncs tractant que les companyies que demanin doncs, un capellà tinguin un capellà a disposició, no? I això ho combinem amb la feina doncs, de terra, no? I és una feina molt maca, perquè també hi ha problemes socials dels marinos, que a vegades tenen problemes amb els seus caps en allà mateix, i esclar, allò és una estructura militar, però fèrrea total, no? Vull dir, i no es poden saltar el caporal de cap de les maneres, no? I llavors, arrel d'això, doncs, nosaltres també fem d'intermediaris per comunicar a les companyies els problemes de base que podien haver-hi, no?
O sigui, ja hem arribat al vaixell, a la circulació, al moure's en vaixell, i això entra també, d'alguna manera, en la pastoral del trànsit, o bueno, vull dir...
No.
La pastoral del trànsit, de la qual vostè és delegat ara... De què se n'ocupa?
Sí.
Perquè jo crec que no ho pensem mai, que això és un àmbit pastoral.
Mira, la pastoral del trànsit va néixer a Madrid, amb un capellà que era rector de Sierra del Guadarrama, qui passava una carretera general, I l'home, doncs, al final de setmana tenia molta feina, perquè tenia tota l'aglomeració de gent de Madrid, però entre setmana, el pobre, doncs, a vegades s'avorria una miqueta. I va dir, bueno, i un dia se'n va anar a fer autostop. Va fer autostop, va agafar un camió, se'n va anar a Santander, en sembla que era, xerrant amb el conductor, i després, amb un altre camió, va fer autostop també i va tornar cap al seu poble, no? I es va donar compte de la carència que hi havia amb molts conductors, doncs, de... molts d'ells, doncs, realment... gent cristiana, gent però que per la necessitat dels serveis i de guanyar les pessetes, sobretot d'aquella època, doncs no us hi quedava més remei doncs, que fer la feina que feien. I arrel d'això neix l'apostolado de la carretera, que se'n deia en aquell moment. Va ser don José Medina, que es diu, que és mossèn, que encara viu. I arrel d'això, això es va propagar per totes les diòcesis espanyoles. I aquí a Barcelona, el bisbe Tresserra, quan era vicari general, va dir, home, si podries portar això, doncs tal i qual. Bé, doncs vaig carregar un paquet, no? Que posteriorment el bisbe Carles va crear la delegació de la pastoral del trànsit, bombers i coses de seguretat. Vull dir que està tot...
Sant Josep Lluís té una vida tan rica que aquí necessitaríem...
Varios programes,
però no, i el temps és inflexible, el tècnic que s'està mirant...
Ja,
llavors, per acabar, no, pràcticament, li volíem preguntar una cosa, senzillament. Sí. Quins consells ens pot donar per viure bé els moments en què estem tancats en l'espai d'un cotxe, no, o d'un mitjà de transport?
Mm-hmm. Consells pastorals.
Perquè ens hi trobem tots
en un moment
tots,
donat.
Tothom.
En circulació, diguéssim.
Primera, donar-te compte que estàs en un espai públic. No estàs a casa teva. Estàs en un espai públic, per tant, tota convivència té que haver-hi una normativa. I aquesta normativa s'ha de procurar complir. I si no d'allò, si és millorable, doncs que es millori. Però vull dir, en principi s'ha de tractar de complir aquesta normativa que hi ha. És que jo sóc molt misericordiós, l'any passat vam fer l'any de la misericòrdia, i no, jo encara que el semàfor el tingui verd, jo no, que passi a l'altre, no, tu tens verd, para, dic, passa, i serà el teu vermell que pari. Vull dir que això és més clar que l'aigua, no? Vull dir que no... I llavors és tractar contínuament, que és ni més ni menys que el principi cristià, de tractar-te de posar la pell de l'altre. Tractar de posar-te la pell de l'altre i entendre les coses i tractar de parlar un idioma. Per exemple, avui en dia hi ha un mitjà que tenim en els cotxes de comunicació que quasi no es fa servir, que són els intermitents. La gent va al seu rotllo, gira quan li passa pel gorro i no gira quan... Mira, escolta, vull dir, si vas a girar, avisa abans, no quan està girant perquè si hi ha un urbano o un multi. No, avisa en el que va darrere que tens que girar.
La intenció de girar.
Jo tinc intenció de girar, per tant, avisa el que tens darrere, perquè no estàs sol. Vull dir, tots
per
són...
posar-se a la pell de l'altre.
Exacte,
perquè
és posar-te a la pell de l'altre. És veure les coses com l'altre les veu, que és la caritat cristiana, és això ni més ni menys. És exercir la caritat dins del món del trànsit, no?
Doncs moltes gràcies, mossèn Josep Lluís, perquè aquestes indicacions penso que la propera vegada que estigui dins d'un cotxe les recordaré, les podrem recordar tots. Gràcies per tot el que ens ha compartit i potser fins a una altra, perquè en tenim més històries.
Gràcies a vosaltres i bona tarda per tots els oients.
Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau.
En clau de fraternitat. Un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences. El dia a dia de la fraternitat.
El testimoni d'avui ens arriba des de Barcelona. La Tere ens explica una petita aventura viscuda a la via pública. L'Amparo li prestarà la veu. Endavant, Amparo.
Sí, la Tere explica... Un dia, camí de la feina, em vaig adonar que al meu costat un home estava intentant robar una bicicleta que hi havia lligada amb un cadenat, furgant amb un tornavís. Vaig passar de llarg, però quan m'havia allunyat uns metres, vaig sentir un impuls interior a tornar enrere i dir-li alguna cosa. I no tan sols pel fet que unes setmanes abans m'havien robat a mi la bicicleta. Era una crida a ser coherent amb l'estil de vida que miro de portar, a fer el possible... pel bé comú. Aleshores vaig girar-me i li vaig dir: «Ei, què fas? Truco a la poli?» Entre unes paraules i altres, l'home em va amenaçar i em va dir que o penjava el mòbil o em matava. Jo vaig continuar trucant, així, o més ben dit, simulant que trucava, perquè estava tan agitada que no em venia al cap ni el telèfon de la policia. Imagineu-vos l'escena. En aquell moment, l'home va venir cap a mi amb el tornavís a la mà i una mirada esgarrifosa. La meva reacció va ser la de cridar. I tot just en aquell moment, per la cantonada, va aparèixer un grup de joves. L'home es va adonar que hi havia massa gent. Va deixar anar el tornavís i va sortir corrent. Mai abans m'havia passat una cosa semblant. Però estic contenta. Crec que tot depèn de cadascú de nosaltres, dels nostres actes, de com plantem cara a la societat. Jo estic convençuda que és possible construir un món unit, però si es parteix de l'amor pur, d'una mirada envers el bé de l'altre, el bé comú. Aquella nit, repassant com havia anat el dia, vaig pregar per aquell home i per la situació que de segur estava patint.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
I ara arriba la nostra secció final, amb tot el suc i la profunditat del pensament endins que ens facilita l'Antoni Pedragosa. Antoni, t'escoltem.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
Tots usem la via pública perquè d'una forma o d'una altra tots transitem. Transitem de formes diferents. Caminem amb bicicleta, amb moto, amb cotxe, els professionals del transport, de persones, de mercaderies... Tot aquest conjunt de característiques tan diferents compartim un mateix espai, la via pública, la carretera. I ens hem de ficar al cap que quan conduïm no estem fent qualsevol cosa, estem fent una cosa molt important perquè està en joc la nostra vida i la dels altres. I aquí no s'hi val ni el despiste ni la distracció. Hem d'estar molt atents. I això, essent molt, no ho és tot, perquè hi hauria una qüestió de fons que és fonamental. És la resposta a aquesta pregunta. Qui és l'altre per mi? Com miro, com valoro la presència de l'altre a la carretera? Un té la impressió de que hi ha un percentatge important de conductors que miren a l'altre d'una forma incorrecta, com si l'altre fos una nosa a superar. Aquella tristament frase d'en Sartre que diu l'altre és el meu infern, o també diu l'altre és el limitador de la meva llibertat. Clar, si posem en pràctica aquesta idea, fem de la circulació un autèntic perill, una selva. Si mirem a l'altre d'una forma nova, amb una mena de diàleg sense paraules, un diàleg d'actituds, jo puc triar l'opció negativa de confrontació amb l'altre. L'altre és l'obstacle que haig de superar. O bé, l'opció positiva. L'altre és aquell amb el que haig de compartir bonament l'espai de la carretera. Si es fa així, es produeix un fet curiós. Tota acció positiva generosa en favor de l'altre genera reciprocitat. Aquell que té dificultat per sortir, quan se li cedeix el pas, fa un gest amb la mà com d'agraïment. I així trobarem el gust per la cortesia, per la generositat, i disfrutarem d'una conducció més tranquil·la, una conducció que pacifica el nostre estat d'ànim, i farem de la moderació i de la convivència el paradigma del civisme amb la circulació. Amigues i amics, bona tarda i fins diumenge que ve.
I fins aquí, una estona més viscuda en clau de fraternitat. S'ha fet possible gràcies a tot un equip de persones que volem recordar, abans de dir-vos adeu. Tenim el nostre tècnic, el Toni Huguet, el control de so.
La Maria Jesús Dorca és la nostra community manager. I les veus, ara mateix acabeu de sentir a l'Antoni Pedragosa. Al meu costat tinc el Lluís Antoñana.
I al meu costat, l'Amparo Gómez.
Amics, amigues, tornem el proper diumenge. Però alerta, alerta, no a les 6 de la tarda, sinó a les 5 de la tarda.
I, és clar, hi ha un motiu. I el motiu és una retransmissió extraordinària des de la Sagrada Família d'una missa per la vida convocada per la pastoral familiar de les diòcesis catalanes. La missa és a les 6 de la tarda. Per tant, per això, el proper diumenge, en clau de fraternitat, el nostre programa arribarà a les vostres llars abans, una hora abans, a les 5 de la tarda, a les 17 hores. Una cosa extraordinària, i això serà només, en principi, el proper diumenge.
Fins aleshores, en clau de fraternitat.